bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Quan el periodisme s'apropa a la realitat quotidiana i s'hi compromet, ens facilita elements d'anàlisi per entendre-la i al mateix temps empodera la ciutadania i anima a la transformació social. Els Premis Montserrat Roig al Periodisme i la Comunicació Social de Barcelona premien justament això, la capacitat de moure, de sacsejar consciències mentre s'expliquen històries de contingut social. Avui en parlem amb en Sergi Martí Moreno, que és cap del Departament de Participació Social. Sergi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Molt contents de tenir-te aquí i volem parlar d'uns premis que justament ara, a més fan 30 anys, que déu-n'hi-do, i que han recorregut treballs periodístics amb temes de contingut social que passen per la immigració, les diferents situacions de marginalitat i les conseqüents dificultats en la integració. 30 anys de reconeixement a la feina periodística i, per tant, per on han passat grans treballs. Suposo que teniu moltíssimes referències, no?
Doncs així és. Imagina't, 30 anys on hem vist grans periodistes de renom. També hem vist en molts mitjans, o també aquells petits periodistes que des d'un col·lectiu o des de tall individual també estan presentant i estan fent molt bon periodisme.
Mm-hmm. Des de petites emissores, des de petites mitjans de comunicació, com ara deies, i de grans mitjans també.
Així és.
Durant aquests 30 anys s'han anat recollint moltíssims punts de vista, però alhora, durant aquests 30 anys, estic segura que també la ciutat ha anat canviant, no? Han canviat moltes coses. Han passat moltes coses.
Així és, no? Compte, Barcelona és una gran ciutat, però també a la vegada són moltes Barcelones, no? Barcelona, com qualsevol ciutat, està recollint aquelles desigualtats que potser la concentració ens està portant a fer evident, no? Com les desigualtats són molt presents, però a la vegada invisibles.
Mm-hmm. Abans estàvem parlant i dèiem que, clar, han canviat moltes coses, com per exemple també la digitalització seria un element que fins ara, segurament fa 30 anys no se'n parlava, i fins i tot podríem dir que 15 tampoc no se'n parlava, i ara sí que entra a formar part d'aquestes temàtiques també.
Així és. Les necessitats socials són un clàssic i ràpid ens en pensem en necessitats econòmiques, però com no, la situació de l'habitatge o les conseqüències negatives, no?, de les noves tecnologies també estan sortint, no?, en aquests premis, els problemes d'aïllament, els problemes de salut mental, no?, amb les persones.
Uh-huh. Ara, justament, s'ha obert la convocatòria per als 7 premis, però estàvem parlant de que fa 6 anys només que són premis Montserrat Roig, que és periodista que va militar amb la voluntat de donar veu i escoltar els més invisibles. Un reconeixement que suposo que era necessari una periodista de la talla de Montserrat Roig i que m'imagino que encaixa perfectament amb aquesta intenció d'aquests premis.
Així és, no? No, poques paraules caldria afegir al que coneixem de Montserrat Roig, no? Aquesta gran escriptora i periodista, i sobretot des de la seva feina, on ella explicava el món des d'aquesta quotidianitat i aquest reconeixement i respecte cap a l'altre, no? També se parlava molt d'ella, d'aquest art de fer entrevistes, no? I afegiria també aquesta mirada feminista, no?, que ara se'n parla, però que en el seu moment doncs ella ho militava molt.
Mm-hmm. 6 anys, com dèiem, ja de Premis Montserrat Roig, el reconeixement també en aquesta figura, i ara, com dèiem, s'ha obert la convocatòria per als 7 premis i el període d'inscripcions acaba aquest 3 d'abril, recordem-ho, si hi ha algun mitjà de comunicació o gent que treballa en la comunicació vol presentar-s'hi, però estaria bé fer el matís de que són, de fet, tres categories, podríem dir, perquè la quarta és el Premi Especial del Jurat, i aquestes tres categories parlen de periodisme social, comunicació social i investigació periodística. Jo crec que tenim l'oportunitat de poder fer aquest matís, d'explicar quina diferència hi ha entre el periodisme social, què entenem per periodisme social, què entenem per comunicació social i què entenem per investigació periodística.
Doncs vinga, potser el periodisme és més fàcil, és aquells clàssics que des de la ràdio o altres mitjans podem tenir aquells articles o aquells reportatges que aborden, no?, les complexitats socials, mentre que quan parlem de comunicacions estem referint a aquelles campanyes, no?, que a través de la difusió d'algun missatge en concret ens volen sensibilitzar i crear impacte, no?, amb aquesta voluntat de fer alguna transformació social, no?
Uh-huh. Comunicació social que entenem probablement per empreses que es dediquin al màrqueting, a la publicitat i que també estan fent contingut i comunicant més enllà del producte que volen transmetre.
O moltes entitats socials també, que des del seu treball de quotidià d'atendre les persones també estan fent campanyes, no?, amb aquesta voluntat, com et comentava, de crear impacte.
Uh-huh. Doncs, com dèiem, un primer i un segon premi en la categoria periodisme social, un primer i un segon premi en la categoria comunicació social i dos premis a la categoria de promoció de la investigació periodística en l'àmbit de drets socials i l'acció social a Barcelona i, finalment, com dèiem, el Premi Especial del Jurat. Són les convocatòries que es fa des dels Premis Montserrat Roig, que fa 30 anys i que avui ho hem volgut posar de relleu en aquí, en la primera pedra, aquests 30 anys de Premis Montserrat Roig. El lliurament d'aquests premis se sabrà aquesta tardor.
Ah, i tant. Tenim un bon jurat que ja està d'aquí res, es posarà a treballar en fer la valoració i coneixerem els premiats, els guardonats a la tardor.
Doncs estarem pendents també d'aquest reconeixement i de qui són els premiats, aquests Premis Montserrat Roig. Com sempre, moltíssimes gràcies, Sergi Martí, cap del Departament de Participació Social, per haver estat aquí a la Primera Pedra.
A vosaltres. Molt bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Fem aquesta parada per prendre'ns la vida en filosofia de la mà de la Montse Crespin, que és professora de la Universitat de Barcelona de Filosofia. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
Ai, la llibertat dels titelles. I dit així, és el tema que avui parlarem, sembla que sigui contradictori. Un titella no té llibertat, té les mans lligades. Però avui entrarem en aquest tema d'una altra manera, eh?
Sí, farem una reflexió al voltant de la llibertat, però, com tu bé deies, d'una manera una miqueta especial. I ho farem de la mà del filòsof anglès John Gray i un llibre que porta per títol L'ànima dels titelles, un breu estudi sobre la llibertat de l'ésser humà. Uh-huh. Què és el que ens diu, no, Gray? No? Doncs ens dona o ens convida, no?, a reflexionar sobre què significa la idea de la llibertat dels titelles. Simbòlicament, un titella sembla representar el contrari de la llibertat, uh-huh, en especial, no?, en referència a aquells sentits de la idea que fan referència a l'autodeterminació, la possibilitat de decisió i elecció, l'acció voluntària o l'absència d'interferència. Per això és interessant mirar una miqueta, doncs, què simbolitza el titella respecte a la idea de la llibertat. D'una banda, pot representar una metàfora de l'ésser humà. Podem pensar en aquells titelles que són ninos, que es mouen, actuen, escena, imitant les maneres i moviments de les persones. I de l'altra, veure que la idea del titella s'acompanya de la clara identificació dels límits tangibles de la seva acció. El ninot es mou i actua lligat a uns fils que estan connectats amb les seves mans i extremitats que acciona el titellaire que els manega. I al respecte ens diu Gray, diu, un titella pot fer l'efecte de ser l'encarnació de la manca de llibertat, no? Com tu comentaves, no?
Exacte.
Justament, no?
La primera idea que et ve al cap, no?
És això. Però, clar, no? Què és el que significa, no?, aquesta manca de llibertat? Doncs ens remet al fet de que tots els seus moviments, ens escriu Gray, estan dirigits per la voluntat d'un altre, un ésser humà que decideix el que farà. I ho per sentir, la manca de llibertat cal ser conscient d'un mateix. Un titella no pot saber que no és lliure. Mm-hmm. Molt bé. Però, clar, ens diu, no, Gray, reconsiderem aquestes afirmacions. És a dir, contra aquesta primera idea, preguntar si la consciència podria ser un obstacle per assolir aquesta llibertat. És a dir, a banda de dir, jo no puc saber que no sóc lliure perquè no tinc consciència, en el cas del titella, pensem al contrari. És a dir, podria ser que aquesta consciència no fos la via, sinó l'obstacle per assolir aquesta llibertat? I això, ens explica Gray, és la posició que mantenen, doncs, algunes tradicions místiques que entendrien que la veritable llibertat seria aquella que ens ha alliberat d'haver de triar i, per tant, del conflicte. I escriu Gray, diu, a l'Europa antiga, els estoics afirmaven que un esclau podia ser més lliure que un amo que patís autoescissió. A la Xina, els taoistes imaginaren un tipus de savi que reaccionava al curs dels esdeveniments sense sospesar les alternatives. Els deixebles de les religions monoteistes han cregut quelcom semblant. La llibertat, afirmen, consisteix a obeir la voluntat de Déu.
Ah, sí, sí, és aquest el punt, no? Tu decideixes que hi ha coses que no et cal decidir.
És això, i pot ser en aquest sentit lliure, com el dit ella. Mm? Clar, aquesta definició, en principi, ens pot sonar que és xocant. Però no ho és, si mirem una miqueta, en aquells moments en els quals sentim aquesta íntima sensació d'alliberament quan algú altre tria o decideix per nosaltres.
Anem a sopar? Sí, vale, va, doncs a on? No sé, tu, tria tu.
Decideix tu.
Decideix tu. Estàs sentit ell, aniràs a sopar on ell vulgui, però és que potser per tu no té importància i et fa ser lliure per decidir si vols sopar o no, per decidir altres coses.
Seguir aquesta voluntat aliena, és a dir, no?
Sí, sí.
I és veritat, no? L'exemple que poses és que és molt, molt adient, no? Per portar-ho a terra, no? Això que estem parlant, perquè és cert. Si, per exemple, no? Algú, no?, d'aquesta religió monoteista diu, bé, obeeixo la voluntat de Déu i, per tant, no, tot ho remeto amb aquella voluntat que decideix per mi i en aquest sentit m'allibero. Ens passa amb l'exemple quotidià que tu acabes de posar, no? Decideix per mi, tu estàs alliberada en aquell moment, no? Mm-hmm. Sents un alliberament de no haver de prendre tu una decisió i, per tant, entre altres coses, ser responsable de les conseqüències.
També, clar, llibera també d'això.
Perquè qui tria, per exemple, el restaurant, potser la tria malament.
I quantes vegades ens passa això?
Que I llavors
que
li
no,
pots
és
dir...
que no vull decidir, però la veritat és por, clar, a la responsabilitat i a les conseqüències de la decisió.
És això, no? Sí, però és veritat, clar, també suposa un conformisme. És a dir, és una llibertat, al final, de conformar-se amb...
Totalment, segur, segur, segur. Doncs com sempre, per ampliar més sobre aquest concepte, acabem sempre amb una recomanació, que en aquest cas és un llibre, el llibre de Gray.
El llibre que hem comentat, no?, de John Gray. El poden trobar editat per Sexto Piso l'any 2015 i el títol és en castellà El alma de las marionetas, un breve estudio sobre la libertad del ser humano.
Doncs aquí ho deixem, amb aquesta recomanació bibliogràfica. Moltíssimes gràcies, com sempre, Montse, i ens trobem la setmana que ve.
Gràcies a tu, Lili.
La primera pedra.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El 19 de març de 1966 neix a Barcelona Ruth Carandell i Riera de Vall, advocada i directora de la Plataforma per la Llengua. L'any passat, el Consell de l'Advocacia Catalana la va guardonar amb el Premi Agustí Joandó i Royo per la defensa de la llengua catalana en l'àmbit jurídic. El dia que la Ruth va néixer, la Ràdio Mundial promocionava Good Vibrations dels Beach Boys i la constatació era d'una realitat que no s'avenia gaire amb els bons desitjos del grup. La música surf que acompanyava una manera nova d'entendre el món amb les bones intencions de canviar-lo del tot. Aquell 1966 és pròdig amb manifestacions rockeres més o menys reeixides i el pop s'obria pas arreu. Aquells anys hi va haver diferents grups i artistes que decidien enregistrar els seus èxits en català després d'haver triomfat en d'altres idiomes. És el cas del Duo Dinámico i Ai, aquells ulls tan negres.
Ai, aquells ulls tan negres, com em miraven.
Quina llàstima que ara només trobem mostres d'aquest tipus d'accions musicals quan surt el disc de la Marató, i encara gràcies. Ja ho dèiem abans, el 1966 s'imposa el pop i la ràdio ha de donar compliment a l'estil musical d'actualitat. Hi ha diferents moviments, com, atenció, a l'inici de la programació dels 40, o els 40 principals, que amb el temps acaben la creació d'emissores amb aquesta denominació. Això val per l'Estat i també molts països de Sud-amèrica.
Castells, bon dia.
Molt bon dia, com anem?
Donizetti.
Donizetti. Saps que la cassona l'aniré a veure a Parma al setembre?
Què dius?
Toma.
Ah, és que no pares, eh? És que és turisme operístic el que
home,
fas tu.
Home, i tant, ja t'ho dic ara. Per veure quatre monuments, me'n vaig a veure òperes.
Qui es pensi que el Marc només escolta òpera a través dels altaveus, perquè ara ja deixa
no.
Spotify, mentida podrida, ell però segueix l'òpera pel món.
Home, i tant. Bueno, fins on arribi la butxaca, també t'he dit, ara, no sé si ens pensaves,
no sempre,
aquí,
no sempre.
La Paris Hilton, què no, va, què no. va?
Home, però està molt bé. Perquè, escolta'm, per què hi vas? Que és fantàstic aquesta.
Perquè és el Festival Verdi.
Home.
Sí. Sí. Tinc moltes ganes d'anar a cridar Viva Verdi i anar a fer el tifosi.
Doncs vinga, va, avui fem...
Avui Donizetti, ho deies molt bé. Sí, ho deies molt bé, sóc jo que t'he tallat. Continuem amb dones.
Molt bé.
Tu la coneixes, la Francesca?
No, però bueno, segur que me la presentaràs.
En italià, Francesca.
Francesca.
Di Foix. Francesca Di Foix. Escoltem-la. Una altra, otra que por ahí passava. Una història esbojarrada, que passa a la França de l'edat mitjana, i és una òpera que composa en Donizetti l'any 1831, i escolta, va tenir mala acollida. Saps
sí?
per què?
Per què?
Perquè pobreta venia després de la famosíssima Anna Bolena, que va ser un gran èxit de Donizetti. Van dir,
aquesta no
ens agrada
tant.
Ah. Però clar, pobreta, és una òpera... Bueno, poca broma, es va estrenar al San Carlo de Nàpols a l'època, que era un dels grans teatres italians on estrenar, i pobreta era una opereta d'1 hora i 15.
Fàcil.
Vamos, es pot escoltar, és una comèdia, fa riure, la música és meravellosa. De fet, molta de la música que surt aquí després acabarà en altres òperes, allò que dèiem d'aquesta mena d'autoplagi, i la història és molt, molt xula. I t'he de dir una cosa que em va agradar molt, que això no sabia.
A veure.
Saps com es deia la cantant que va estrenar el paper de Francesca Di Foix?
No, ni idea.
Luigi Boccabadati.
Boccabadati? Boccabadati?
Ai, aquest xiste, si no el fèiem, explotàvem.
Rebentàvem.
En fi, us explico aquesta història d'una xica d'Armes Tomar, que pobreta, ha de patir una mica. I de moment anem a escoltar la primera ària on dos personatges, que per cert, només els personatges que cantaran les dones, hi ha un contralt que representa que és un home, i la Francesca, que és la soprano, tenen nom. Edmondo i la Francesca. Els altres és el rei, el conde, el duque i apa, ja
els
fotran. Però com que estem al mes nostre...
A més, aliades, hem dit que parlíem de dones...
Re, escolta, els altres que es fotin. Ja està. Escolta, anem a posar-nos en situació. Aquests dos, l'Edmondo i el Duc, tenen una missió que és esbrinar què passa amb la pobra Francesca. Jo ja us explico què passa. La pobra Francesca està amb el conde, amb el comte. I aquest comte li passa una mica com el Rigoletto. Com que pensa que tot el món exterior és una mica que li volen robar la dona, ell diu que té una dona tan lletja, que no pot ni sortir del castell, de lletja com és, perquè espantaria a tothom. Però aquí el que passa és que la gent se huele un poco la tostà, que dirien, i aquí volen saber què passa amb aquesta dona.
Perquè
anem a escoltar el rei a veure què opina, perquè aprofitarà que hi ha una cacera i aprofitarà que hi haurà un torneig de cavallers medievals per veure què passa aquí amb aquesta dona. Escoltem-lo. I vostri accenti, chi voi regge, chi voi regge, o fidi amici, chi... Aquesta veu de baríton, el Pietro Spagnoli, que està aquí dándolo todo. Però escolta, anem a escoltar la pobra presonera, la pobra que està tot el dia tancada, de guapa que és.
Cosa.
I a sobre encara li diuen que és més lletja que un pecat, la pobra. Escoltem a la pobra Francesca Di Foix. Clar, pobra, sospira, llibertat, és el que demana. Per cert, és l'Enigma 6, la mateixa que la setmana passada ens cantava la Matilde Di Chabran. Aquesta noia és aquesta soprano lírico-lleugera que fa aquests rols a la perfecció, ens agrada molt. I total, què és el que passa? Doncs, al final aconsegueixen dir-li, escolta, quina tonteria, tu et vens amb nosaltres i tu dones la cara i se'n s'hi acabó. I el que passarà ara és que precisament ens trobarem en una mena d'estança al palau i diuen, ah, mira, aquesta noia, que guapa, clar, el comte quan la veu fora del castell es posa, clar, però no vol dir res. No vol dir res que és la seva dona perquè ella diu que era molt lletja. I el rei diu, escolta, cap problema, fem una cosa. A aquesta dona tan guapa, com que no té parella, doncs hi haurà un torneig i qui guanyi, doncs serà el seu espòs. Bueno, nervios. Però anem a escoltar abans a l'Edmondo, aquest patge, cantar aquesta arieta, que escolteu, això acabarà a l'Elisir d'Amore, si la coneixeu segur que us sona el que sentireu ara.
No m'estranya que li traies suc, perquè...
Un munt d'àries d'aquí, o d'acords, etcètera, se'n van a la Lucrezia Borgia, a la Gemma di Vergi, a l'Elisir d'Amore, és a dir, que aquí...
Autoplàgia a tope.
Remena, nena. En qualsevol cas, escolteu, us podeu imaginar que això aquest dia, en una horeta i quart, s'està convertint en una cosa molt folla, el pobre duque ja no pot més i acaba confessant. Escoltem-lo, pobre, confessar, doncs, tota la situació. I el rei li està dient, escolta, bueno, que sempre vagi bé, els perdona, perquè ell realment confessa que ha estat un tema de gelosia i que per això tenia tothom enganxat. I així acaba l'òpera, amb ella contenta...
Que ja li val, compta, tema de gelosia, però
compta, en fi. Compta, perquè ella acaba dient, escolta, vostè a callar, i a les dones, poder, és una àrea molt d'empoderament femení.
Doncs ja ens
agrada. I escolta, del 1831, què et sembla?
Que em sembla fantàstic, segur que hi havia gent que ja pensava una mica més obertament.
Donizetti, que era Donizetti, modern, i el
exacte.
Seu llibretista.
Doncs mira, molt pro Donizetti, avui estem.
Estem molt.
Ens quedem amb aquest fragment, Marc, i que acabes de passar un dia
que
fantàstic.
Gaudiu d'aquesta comèdia
sí.
Tan boja.
Ai, sí, adéu-siau.
Adéu.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Parlem d'economia, parlem d'empresa, ho fem amb l'Oriol López Villena, que ell és l'autor del llibre Creix i Prospera. Oriol, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
Hi ha un tema que jo crec que els hi passa a tots els empresaris i també a tots els treballadors, perquè també ho pateixen, sí. I és quan algun treballador no encaixa ben bé i que s'ha d'acomiadar.
Sí.
Però no sabem com valorar-ho.
Sí, perquè és una pregunta molt habitual, eh? O sigui, què faig amb aquest treballador? O sigui,
sí,
tens
sí.
Una situació en què és un treballador, el que tu has dit, eh? A vegades no és un tema de culpes, ni això, és un tema que un treballador que no encaixa, o a vegades sí que pot ser, o sigui, un treballador que no aprèn, o que comet errors, o que és problemàtic, o simplement que no pot, no fa aquella feina perquè no en sap més, o perquè que sigui, no? I a vegades és un tema de cultura empresarial. Llavors la pregunta sempre és què faig? Jo ho detecto perquè... No sé si t'has trobat alguna vegada en alguna empresa o en la teva feina, no, no ho diré, encara s'ha...
En l'actual no.
Però en l'actual segur que no, eh?
En les passades.
No, llavors, el fet que és un treballador que està a totes les converses, és a dir, que constantment no es pot avançar, no es poden avançar temes estratègics, per exemple, perquè constantment surt que és que aquest treballador no sé què és, que tinc aquest problema amb aquest treballador, i sempre és el mateix, sempre és el mateix. Llavors, culpes a banda, d'acord, que crec que no s'han de buscar culpes, jo això ho resoldria amb dues preguntes. Molt senzilles, no? La primera és, escolta, Noemí, sabent tots el que saps, a dia d'avui, el que saps, eh? La problemàtica, el que no encaixa, sabent tot, el tornaries a contractar o no? D'acord? I pot ser sí o no, vale? I la segona pregunta que faig és, si demà et digués que marxa, o sigui, mira, Noemí, saps què? Que he decidit que marxo. Et suposaria un problema greu? Si la resposta a alguna d'aquestes preguntes és no, no em suposa un problema greu o no el tornaria a contractar, o sigui, qualsevol de les dues, aquest treballador està fora. O sigui, el millor és acomiadar-lo.
El millor per l'empresa i el millor segurament també pel treballador.
Per suposat, perquè el treballador no deixa de ser allà una persona que no encaixa, i això no només afecta a l'empresa i els seus companys, l'afecta a ell, que no pot créixer, no li donen prou confiança, no, a vegades pot tenir fins i tot males cares de certes persones, és a dir, no és una situació agradable ni pel treballador ni per l'empresària.
Segur. I segurament moltes vegades el que passa també és que el treballador potser també està pensant en deixar-ho, però no s'atreveix.
Exacte. Bueno, i en certes situacions és comprensible, és a dir, que algú es plantegi no marxar, pot ser comprensible, perquè si necessites els diners, doncs t'hi quedes, no? I acceptes allò. Però clar, des de l'empresa sí que ho has de valorar, perquè no estàs castigant només uns resultats empresarials, eteris, com els grans dolents de la pel·lícula, no? Moltes vegades estàs castigant la convivència dins de l'empresa. O sigui, moltes vegades pots tenir problemes amb altres treballadors per culpa d'aquella mala relació que hi ha amb un altre. Llavors, són treballadors que han d'anar fora. Que vagin fora no vol dir fora de l'empresa, a vegades.
Això anava a dir, potser els podem reubicar.
Sí, és a dir, quan jo dic que se l'ha d'acomiadar, és que se l'ha d'acomiadar d'aquell lloc de treball en aquell moment. D'acord? Però pot ser que l'empresa, per les circumstàncies que sigui, pugui situar-lo en un altre lloc i digui, no, és que en aquest lloc de treball aquesta persona no encaixa. Jo tinc uns clients que tenen una treballadora que té una molt mala relació amb un altre treballador, molt mala relació. Bueno, doncs una empresa industrial té dos torns, són treballadors bons, són treballadors vàlids, però no van estar junts. Per tant, el treballador, a un d'ells, se l'ha agafat i se l'ha traslladat de torn. Uh-huh. Això també és acomiadar-lo, en certa manera, és acomiadar-lo al torn de tarda per anar al torn de matí. Uh-huh.
Però el que està claríssim és que si responem que sí a dues de les preguntes...
És a dir, responguis que no a una de les dues preguntes...
Exacte, que les preguntes eren, les repetim...
Sabent el que saps, tornaries a contractar-lo?
Sí.
I la segona és, si demà et digués que marxa, seria un problema?
Si aquestes dues diem, escolta...
Qualsevol d'aquestes dues
és no?
No
seria cap problema, i a més, doncs això, si marxa...
Home, si la respons a les dues que no, llavors és un rotund.
I només que no responguis a una de les dues...
Ja és que no està bé.
Doncs ja està, ja ho tenim clar. Ens has desencallat aquest gran dubte, que segur acompanya, perquè no és una situació agradable, decidir que algú no pot formar part del teu equip.
No és agradable per mi.
Per tant, ara ja tenim alguna cosa més clara. Doncs moltíssimes gràcies, Oriol. Ens trobem d'aquí uns dies.
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé. Volem tenir cura de l'ànima de casa nostra i ho fem de la mà de la Queta Champagne, que ella és responsable de la immobiliària Kelly. Queta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Noemí.
I una de les coses que més nerviosos ens posen a casa, així en general, és començar obres. Tots volem començar molt ràpid, però també volem que s'acabi molt ràpid.
Sí, sí,
i és un moment caòtic.
És un moment realment que posa a prova i et diria que hi ha risc de mort de l'ànima de casa nostra i de les persones que la patim, que som, no? Doncs les persones que l'habitem. I per això he demanat al Ventura, que és a Kelly qui es cuida de les obres, d'ajudar els nostres clients a fer realitat els seus projectes en relació a la seva llar. Perquè nosaltres, quan vam plantejar crear la nostra immobiliària, ho vam fer amb l'objectiu de crear, o sigui, que convertir l'experiència de canviar de casa, de vendre o llogar una propietat, fos una experiència positiva. Estàvem cansats de sentir com havien patit doncs, aquests propietaris i vam enfocar la nostra activitat en justament en convertir aquest procés en quelcom que recordessis doncs, d'una manera agradable, amb un somriure, no? I crec que fins aquí ho hem anat aconseguint i els nostres clients doncs, habitualment acaben convertint-se en persones molt properes, amb qui continuem amb contacte després de la signatura del contracte amb la notaria. Però què passava en molts casos després d'aquest dia feliç? Doncs que començava l'infern de fer reformes per aquests pobres clients, i així és com vam decidir, doncs, ajudar-los i continuar, doncs, allargar la nostra relació amb ells i acompanyar-los també en aquest tortuós camí, no? El Ventura, en aquest cas, doncs, ell és fill i net de promotor i li apassiona l'obra, s'ha criat, és el seu medi natural, amb la qual cosa li he demanat que ens doni tres consells, tres pautes que pugueu aplicar per encarar amb èxit una reforma. Val?
Doncs em sembla perfecte, perquè realment
si algú les està patint i ha fet tard, em sap greu. Però...
clar, algú haurà fet tard segur, però és que al llarg de la vida una casa pateix moltes reformes, perquè una casa també necessita.
I realment segur que molts de vosaltres que ens esteu escoltant esteu recordant amb això, no? Amb els sons, aquell moment.
Sí, sisplau, doncs va, tres pautes.
Doncs va, tres pautes. La primera, com a client has de tenir molt, molt clar què vols. Pren, sisplau, molt de temps, el temps que et calgui, a planificar, doncs, com vols aquella cuina, si penses esmorzar i dinar entre setmana, si et cal molta superfície de treball perquè, no sé, doncs, que ets molt cuiner, o el safareig, si et cal una zona d'armaris perquè habitualment se t'acumula molta roba pendent. Tot el que puguis planificar i pensar i tenir molt, molt clar farà que aquesta obra tingui menys improvisació, i amb la qual cosa s'allargarà menys i s'encarirà menys, val? O sigui, no deixis en mans d'un interiorista o d'un arquitecte que dissenyi la teva vida, perquè tu tens molt clar quin ús donaràs després a casa teva. Jo crec que has de fer un molt bon briefing a la persona amb qui facis doncs, més tècnica aquesta obra, però des del punt de vista això, no? De tenir molt, molt clares quines són les teves necessitats. Segon, un cop tinguis molt clar, demana tres pressupostos i, si pot ser, amb industrials dels quals tinguis referències directes. Que... per exemple, doncs un parent ha fet una obra i n'ha quedat molt content, o s'ha reformat un pis a l'escala i t'has fixat que eren gent endreçada i seriosa. Per exemple, el Ventura sempre diu una cosa que a mi em sorprèn molt, i és que les obres han d'estar endreçades i netes.
És
i
veritat, això... perquè si no, després la feina que et
si
deixen...
No, i no, tota... ja no només, no només quan se'n van, sinó durant l'obra. Perquè un espai caòtic vol dir que, doncs, que no saps on tens les coses, que es retrasarà...
i que segurament els detalls no estaran polits.
Exacte, no t'hi dedic, no, no podràs posar focus en coses petites, no? O sigui que, això, puguis tenir referències d'aquests industrials. I per acabar, el temps i la gestió ho és tot en una obra. Quan es comença a endarrerir és que som pell, perquè això vol dir, doncs, més dies, més diners, menys guany per a l'industrial, que començarà a fer les coses, doncs, més de mala gana, més mala lluna per tu que l'estàs patint. Amb la qual cosa hem d'estar molt, molt, molt a sobre, visitar-la sovint, fixar-vos, doncs, terminis, fixar-nos en els avenços, com què es va fent cada dia, i fins i tot plantejar-nos incloure al pressupost clàusules de penalització de demora i pactar-les amb l'industrial. I el que fa el Ventura, que, bueno, doncs que crec que és bastant útil, és fixar una data límit, un deadline, de dir aquest dia tu m'has de tornar les claus industrial. Sigui com sigui, estiguis com diguis l'obra. Perquè jo em planto amb les maletes, perquè, no sé, ve el llogater a instal·lar-s'hi, el que sigui, no? Inventar-te, no inventar-te-la, però ser molt, molt ferm amb aquesta data de a partir d'aquí és la mort.
Exacte. A veure si ens
fan
cas.
I tot i així convé resar algun pare nostre, tenir paciència, perquè és veritat que a les obres, doncs, sorgeixen imprevistos, pot passar, i mirar de mantenir aquesta ànima en pau.
Uns quantes espalmetes aniríem encenent.
Exacte, d'aquelles que parlàveu l'altre dia de Cerevela.
Exacte, doncs ens encendrem les espalmetes i seguirem aquests tres consells que crec que seran molt útils. Moltíssimes gràcies,
Queta. Gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges, amb Noemí Poll.
El panorama literari català està d'enhorabona, i sobretot els amants del còmic, d'un tipus de còmic, el que publica Norma Editorial, nascut el 1977 per publicar còmics i llibres il·lustrats, que ha tret ja, finalment, la línia de manga en català. N'estem molt contents, i ens ho expliquen ara l'Anabel Espada, coordinadora de la línia manga, i Judit Martí, que és editora de la línia manga en català. Benvingudes a totes dues.
Hola.
Ho diem molt sincerament, estem molt contents de que finalment tinguem ja aquesta línia de manga en català,
que no sé si, sorprenentment, hi havia ja molts lectors catalans en general que ja llegien el manga en castellà, que era com ho teníem fins ara, no?
Sí, aquí, de fet, a Catalunya hi ha una llarga tradició tant de, diguem, d'otakus, que són com ens autodenominen, o ens autodenominem, els fans del manga i la cultura japonesa. A Barcelona sempre n'hi ha hagut, en part perquè teníem la sort que TV3 va ser pionera a portar anime i molt bon anime en català, i bueno, també a Barcelona hi ha moltes editorials, hi ha moltes llibreries de còmics emblemàtiques, i sempre hi ha hagut una escena molt, molt activa en aquest sentit. Llavors, clar, hi havia moltíssims ja fans del manga a Catalunya. El que passa és que, bueno, faltava això, faltava oferir i ampliar una mica més el catàleg de manga en català.
Recordem que anime són aquests dibuixos animats japonesos, típics...
Això mateix, l'animació japonesa.
D'una generació que ja formen part del nostre univers, imaginari, són el Goku...
Sí, des de Dragon Ball, Shin-chan, Doraemon és anime també, Mazinger Z és anime, imagina. La Candy Candy és anime...
Per tant, anem molt enrere, eh? Ja és la generació de fa molts i molts anys.
Molts anys.
Mm-hmm, sí, perquè sí. Mazinger Z ja té una edat.
Bueno, sí, el meu germà el veia i, sí, sí. I als 50 ja vaig tornar a complir.
He de dir que jo també els veia.
Clar, el que passa és que abans bueno, eren dibuixos animats i ja està, bueno, la Heidi i el Marco també és anime. O sigui, anime Clar. És qualsevol animació creada a Japó.
Normalment, la persona que ha seguit molt el manga i el món del còmic en general, però sobretot de manga, se l'ha considerat friki. Considereu que és un món tancat? Perquè sembla que realment els que en saben controlen absolutament tots els títols, totes les coses, i en canvi la gent en general és com molt ignorant d'aquest tema. Creieu que és un món amb un punt d'hermetisme?
Jo crec que cada cop en té menys d'hermetisme. També és veritat que ara hi ha un boom de manga molt, molt bèstia, però ja fa anys que va aterrar aquí a Catalunya i en general a tot el país. Però sí que és veritat que normalment sempre està més lligat a persones... friquis, com tu dius, o potser amb la denominació que està d'otaku, que sempre es relaciona pues, amb una persona tancada o que només li agrada llegir manga o només veure anime. Però en veritat jo crec que estem trencant una mica d'esquemes, no? En aquest sentit. El manga és per tothom, per tots els públics. El manga al Japó és el gènere i n'hi ha per tothom, de totes classes, de tots colors.
I de fet hi ha llibres,
per totes les edats.
Com un dels primers que heu publicat, que gairebé competeixen amb grans llibres de literatura convencional.
A nivell de vendes, sí.
Estem parlant del Tokyo Revengers, és un dels primers títols que heu ficat, no?, a la venda.
Sí, sí.
Què tal
sí.
Ha anat aquest i per què aquest, heu començat per aquests? Bueno, per aquests i per d'altres, també, sí. Els Guardians de la Nit. No sé si ho diré bé, Chainsaw Man?
Chainsaw Man, sí, Chainsaw Man. I Jujutsu Kaisen.
Ah, exacte.
Sí. A veure, nosaltres, el nostre pla de la línia en català era oferir els millors títols, els títols més populars, també, doncs, per visibilitzar-nos també més. Tokyo Revengers va estar la gran revelació a nivell, diguem, és que és com has dit, a nivell de llibres, perquè la setmana que es va posar a la venda va estar entre els més venuts i estàvem allà competint amb la Isabel Allende. Clar. I amb el Pere Reverte. Vull dir, és que és un manga, li dèiem als japonesos i estàvem flipant. Ells no s'ho creien, realment, que haguéssim arribat a això, perquè les vendes no estan malament, però bueno, a Japó sí que és normal, això, que surti el nou volum d'un One Piece, d'un Tokyo Revengers, de la sèrie que ho està patant en aquell moment i que es col·loqui el més venut, però aquí a Espanya, bueno, si arribaves al Tom 25 ja estaves bé, però amb Tokyo Revengers va ser una passada. Llavors, clar, a l'hora d'escollir quins títols fer servir per inaugurar la nostra línia en català, doncs, òbviament, havíem d'anar pels que sabien que tenien millors vendes i que el públic estava demanant. A més, ara hem tingut la sort que 3xl.net, bueno, el TV3 també estiguin emetent l'anime de Guardians de la Nit, de Kimetsu no Yaiba.
Amb això hem guanyat, hem fet un pas endavant, perquè sembla mentida que lo poc conscients que vam ser quan es va tancar aquest canal de que es perdia una generació amb una cultura que havia arrelat molt aquí a Catalunya.
Sí, sí, van ser molts anys de 3XL, a més van tenir una selecció de títols molt bona, per tot tipus de públic, també.
A més, interioritzaves els personatges, els protagonistes, amb una llengua concreta, que era la nostra. En el cas, a més de l'edició de Tokyo Revengers, hi ha una part inèdita publicada en català.
Al Japó, quan una sèrie es serialitza, es prepublica unes revistes que són una miqueta com de llegir i llançar, no són, diguem, per guardar-te-les. Llavors, allà, doncs, a vegades doncs, es fan servir... Les portades són d'algunes de les sèries més punteres d'aquesta revista, a vegades tenen pàgines de color interior, anterior, és a dir, aquestes pàgines, les pàgines de color que estem incloent nosaltres, són pàgines que van sortir a la revista.
Uh-huh.
Llavors, quan els japonesos recopilen el volum en un paper millor, i en tots els capítols junts i tal, moltes vegades aquestes pàgines de color, en aquesta edició, diguem, la primera recopilació, que és més barateta, aquestes pàgines no s'inclouen. Existeixen, però no s'inclouen. I nosaltres vam demanar si cabria la possibilitat de poder-les incloure en la nostra edició. Llavors estem tenint una edició que ara mateix em sembla que és única al món.
Quins títols teniu previstos que sortin d'aquí poc? Perquè suposo que ja teniu gent amb ganes de saber què més publicareu en català.
La gran estrella, Evangelion, Neon Genesis Evangelion, que ens l'han demanat molt. En castellà també va ser un boom. Hem recuperat, diguéssim, una mica la història d'Evangelion, que és antiga, és un manga bastant antic, i és molt esperat que el traiem en català. Mm-hmm. Així que aquesta és la gran aposta.
En manga només pot ser japonès? És a dir, tenim autors que podrien... Perquè cada vegada hi ha més dibuixants de còmic en aquí, tindríem autors d'aquí que podrien arribar a ser de primera línia?
A veure, en la
línia del manga?
És que segons com ho consideris, és a dir, tècnicament qualsevol còmic fet a Japó és manga. El que sí que hi ha és una nova generació, ja no només a Espanya, sinó a la resta del món, d'autors i autores que, com han crescut llegint manga i veient anime, doncs el seu estil és tirar més cap allà, perquè és el que han gaudit, com el que els ha impulsat a començar a dibuixar. Llavors sí que tenim autors i autores nacionals que tenen un marcat estil manga. Mm-hmm. Nosaltres sí que li diem manga.
Podríem dir algun nom d'algun
sí,
autor d'aquí?
Sí, tenim per exemple el Fidel de Tomar i el Dani Bermúdez, que de fet van ser guanyadors d'un concurs manga que tenim anual per això, per buscar nous talents. Van guanyar el nostre concurs fa uns anys amb una història que es deia Arashiyama i han estat publicant més títols també nosaltres. De fet, un dels últims que van treure és El Tiempo de los Tres, que és un manga ambientat a la Barcelona preolímpica del 92, i és estil manga, però bueno, està ambientat en Barcelona, en coses que passaven a Barcelona. Jo, per exemple, que jo ja era adolescent en aquella època, doncs jo ho veia i em feia gràcia perquè veia coses que deia, ostres, és veritat, les targetes de metro abans eren aquestes que tenia la T. Que, saps, un flashback al...
sí, sí.
Quan tenies 16 anys.
Com es diu aquest... Com...
El Tiempo de los Tres.
El Tiempo de los Tres.
I és un gàtic, és un còmic creat per autors espanyols que viuen a Montcada, un Kadir Reixac, i tenen l'estil manga perquè ells els que els agrada és el manga. Però
és el que has potser... mamat una mica, no?
Bàsicament.
Uh-huh. Per algú que es vulgui iniciar i que no sàpiga massa de manga, per on diríeu que comencés? Per quin títol recomanaríeu que s'iniciés en aquest món?
És que depèn tant dels interessos que tinguis. Jo crec que qualsevol dels títols que hem començat ara a publicar serien adequats, tenint en compte també l'edat de l'actor, òbviament. A veure, si té 10 anys, potser no li recomanaria sense human. Però, per exemple, un Evangelion, que també té la part animada. Sense human ara mateix té un anime a Japó en emissió que està sent un dels grans èxits de la temporada d'animació japonesa, també. Però jo crec que Tokyo Revengers, per exemple, és una bona... un bon punt d'entrada, perquè és una història que és molt amena, la traducció és excel·lent, amb això hem tingut molta sort, perquè era un tema també que ens preocupava bastant,
el tenir
una bona... que sonés natural.
Mm-hmm.
Deixant de banda que en el cas de Tokyo Revengers, per exemple, és la història d'un noi que pot saltar al passat i que entra en una banda com de kinkis dels japonesos, vale? Llavors, deixant de banda aquest tema de que està ambientat a Japó, però que tu puguis creure't que sigui una banda de nois i noies de 16 a 17 anys, una mica macarres, mm-hmm, que parlen d'aquesta manera i que, bueno, que no quedi forçat i que tu llegeixis. És a dir, a mi el que sobretot em preocupa en el tema de les traduccions, tant al català com al castellà, és que tu ho estiguis llegint i que el text no et tregui de la història.
Que quedi espontani, que no quedi forçat.
Que quedi natural.
Que sigui un català proper.
Això mateix, proper i adequat a la història. Si Tokyo Revengers fos un manga històric, doncs bueno, jo no me'ls veig dient ok.
Sí, sí.
Per dir alguna cosa.
Doncs això és el que us permetrà llegir manga en català ara, que tenim gràcies a la iniciativa de Norma Editorial, aquesta línia de manga en català. N'estem molt contents. Si voleu seguir-los, escolta'm, tenen Twitter, Instagram, TikTok i Facebook. Esteu a tot arreu, eh?
Sí, sí.
Per tant, us heu llançat també a fer tota aquesta línia de comunicació digital, que si ho fan per Instagram, em sembla que sempre és el mateix, no? És Norma Ed d'Editorial en català.
Sí.
Norma Ed en català.
Exacte.
En aquí us trobaran i aneu penjant, suposo, totes les novetats que aneu tenint també, no?
Sí, uh-huh. També acceptem suggerències i tal, o sigui que això...
Que hi hagi feedback, eh? Que sigui una comunicació.
Sí, perquè, bueno, nosaltres sí que tenim alguns plans ja de cara a la resta de l'any, que encara no ho podem dir, però bueno, la nostra idea des del principi sempre va estar que això havia de ser una línia. És a dir, no trauríem Tokyo Revengers perquè és la sèrie que ara ho està patant i ja està, i aprofitem la tirada i ja està, i allà ens quedem. No, volíem crear una línia. En part, també hem trigat una mica més del previst perquè volíem tenir, doncs, una petita cartera ja de productes, no treure un producte i anunciar-ho, i bueno, ja anirà sortint, i d'aquí 2 anys ja traiem una altra manga en català. El que volíem era, doncs, fidelitzar els lectors i que vegin que tenim una bona cartera de títols. Que després no tots els hi agradi, no tal, bueno, això ja ho sabem, és normal, mm-hmm. Nosaltres editem...
Com passa amb els llibres, és evident.
Això mateix, però com a mínim que tu sàpigues que si tu comences una sèrie amb nosaltres, tindrem la periodicitat i que anirem ampliant el catàleg de mica en mica. Mm-hmm. Llavors, doncs, bueno, sí que tenim alguns títols d'aquí a final d'anys, però hi ha vegades que estàs dubtant si publicar un o l'altre, i si rebem feedback o rebem suggerències dels lectors i veiem que una la volen més que l'altra, doncs, bueno, això també ens ajuda a nosaltres a prendre la decisió.
Doncs des d'aquí us animeu a que seguiu per xarxes Norma en català, per tant, Norma Ed en català, i que us diguin els seguidors i els que comencem a ser-ho, que us diguin les suggerències. Moltíssimes gràcies a totes dues per haver estat aquí, a l'Anabel Espada i a la Judit Martí. I gràcies per l'aportació que està fent Norma Editorial, també. Escolta'm, i que la gent s'acosti a la botiga, que teniu una botiga fantàstica a Passeig de Sant Joan, que també va ser de les pioneres i que cada vegada és més gran.
Sí, la veritat és que ja estem desatats.
Exacte, doncs que la gent s'acosti a Passeig de Sant Joan a remenar els vostres títols. Moltíssimes gràcies a totes dues.
A vosaltres.
La primera pedra @racu.cat.
Ahir vam passar una miqueta de por, sí. Vam parlar d'Scream a la secció de cinema, i avui vas dir, no, avui no passarem por. Jo, no. Maria Moros, bon dia.
Bon dia.
Avui anem a veure sèries televisives.
Dues. Sí.
I què?
Molt bones.
Sí?
Molt bones.
Que bé, perquè últimament, mira, vaig una mica faltada de sèries que m'agradin.
Doncs, aquestes són per apuntar i per veure i per passar-ho bé. Una és molt curta, que és la primera, és una sèrie britànica, només té 3 capítols, i es diu Stonehouse. Who's banging on the door?
John Stonehouse.
Oh, yes, Stonehouse.
First rung on the ladder.
A veure, està inspirada en la vida d'un polític del Parlament Britànic que es deia John Stonehouse, que és a dir, existia de veritat, que passa que la sèrie està degudament dramatitzada per afegir molts més elements, però la veritat és que està molt bé, perquè fins a cert punt consideraven que ell podia arribar a ser el successor del primer ministre britànic. Aleshores, què passa? Que hi ha un moment que ell simula la seva mort. És a dir, se'n va als Estats Units, se'n va a Miami a la platja, deixa la roba molt ben plegada, molt ben posada, perquè era així com molt ordenat i molt metòdic, a la platja. I aleshores ell entra a la platja per fer veure que s'ha mort i surt per un altre lloc on tenia allà la samarreta i a partir d'aquí marxa. El que passa que també el troben. És a dir, bàsicament, com que tot això ja se sap, i si busques la vida del senyor Stonehouse, doncs ja ho pots veure, diguem-ne que spoilers pocs, però... Anem veient com la seva família modèlica amb la seva dona i els seus fills, doncs, es trenca perquè, diguem-ne, que ell té una certa facilitat per conèixer senyores en una de les seves vides, i a partir d'aquí és quan la seva dona li diu que fins aquí s'ha arribat la història, i com acaba també tota la seva carrera política i les seves aspiracions d'arribar a ser algun dia primer ministre britànic. La veritat és que està molt bé interpretada, tant el personatge principal com la seva dona està molt bé. De fet, ella és la protagonista d'una sèrie, també en vam parlar ja fa bastant temps aquí, que es deia El guardaespaldes, uh-huh. Que en aquell moment feia de ministre de l'interior del govern britànic, que tenia el seu escorta, que estava provenint de la guerra de l'Afganistan, doncs, que tenia també problemes. Tots dos estan absolutament creïbles, i la història, t'haig de dir, que estava molt bé. De fet, em va recordar un altre que també havia mirat si estaven en algunes plataformes, que era una sèrie de fa molts anys que es deia Caída y auge de Reginald Perrin, que també tenia, diguem-ne que al final... situat. Però aquí es veient també la investigació, rem, aquests tres capítols, i com van molt ràpids, com veuen alguna cosa estranya i a partir d'aquí aconsegueixen saber on està i fer-li pagar per les seves situacions. Stonehouse, una temporada, tres capítols, aquest està a Filmin. I l'altre és, diguem-ne que, per riure una miqueta més després de, per convençar el que es va passar ahir a Més Crip, que es diu El Encargado.
Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajas a Caos?
Hace 30 años que trabajo acá. ¿Qué te importa?
A veure, aquí estem a Buenos Aires, en un edifici de classe alta, on tenen l'encarregat, que és la persona que està permanentment 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, des de fa molts anys, a la recepció d'aquest edifici, que s'encarrega absolutament de tot. És a dir,
que seria
a part
com
del
un porter,
control...
no? Com el porter d'abans.
Sí, i que té... el seu piset minúscul d'una sola habitació a dalt de tot a la teulada d'aquest edifici. Ell sap absolutament tota la vida i el que els hi passa a totes les persones que viuen allà amb unes i de millor relació, amb altres una relació una miqueta més estimant. Però què passa? Que el que en aquest moment és president de la comunitat de propietaris vol fer una piscina a dalt i això suposarà eliminar-lo, és a dir, el seu piset de dalt ha d'anar fora, tot serà una piscina i una zona també així d'esbarjo pels veïns i tal, i si no tenen lloc per ell tampoc, per tant, l'acomiadaran. I quan li plantegen això, comença una carrera per part d'ell per intentar convèncer a tots els veïns perquè votin a favor d'ell, és a dir, en contra de la piscina, de la pileta que en diuen, en la reunió de la Junta de Veïns, que passa. És a dir, anem veient aquests 11 capítols on van succeint-se totes les seves històries. També diré que hi ha algun moment que no sé si voldries que aquest fos el porter de l'edifici on tu vius.
Ui,
és a dir, no, és a dir...
Inquietant.
Una mica sí. Una mica sí.
És que ha d'haver-hi una mica de joc. Sí,
una
sí,
mica sí,
sí.
El que passa és que ell ho fa molt bé. Molt. És a dir, te'l creus absolutament en el seu paper i vas veient també les diferents maneres que té per saber, doncs, mira, la Noemí, que viu al quart segona, doncs necessita això, per tant, jo l'he agentat que ella vegi que sóc la persona absolutament imprescindible a la seva vida i que en el moment de la votació aconseguirà
estar... Un manipulador.
Una miqueta sí. Però molt bé. Està, és una temporada d'11 capítols, mitjoreta cada un, i confirmada ja la segona temporada que havia... Sí, sí, sí.
Garantia que la primera tingut èxit, clar.
Una garantia que els ha anat molt bé. I, de fet, Disney la té com una miqueta amagada, és a dir, no és que hagi fet molta promoció, però... a través de la boca orella, doncs aquesta sèrie ha anat tenint èxit.
I, per tant, nosaltres l'hem rescatada i aquí n'hem volgut parlar.
Sí, i esperar, i t'ho dic, és a dir, acabaràs amb moltes ganes de veure la segona temporada com continua aquesta història. Per tant, Stonehouse, a Filmin, una temporada de 3 capítols, El Encargado, a Disney+, Plus, una temporada 11 capítols, confirmada aquesta, una segona.
Doncs avui no una sèrie, no, dues en tenim, sí. I les dues molt bones.
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Joan Maria, que vagi molt bé.
Fins la setmana que ve.
Isabel Vinaixa, molt bon dia.
Bon dia.
Ai, que bé, una mica de música.
Sí.
Sí.
Sí. Sí, sí, clar.
I més versionada, perquè, clar, tots són grans temes, eh?
Sí. Que et dic un altre sí?
Va.
Sí.
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 Ens donem la raó, tu i jo.
Són grans temes.
Una premissa perfecta.
Triats per mi.
Sí.
Sí.
A veure, quin toca avui?
I avui en portem un de pel·lícula. Avui en portem un de pel·lícula.
De pel·lícula?
Sí. És una cançó que està associada... a una pel·lícula. I et dic que està associada perquè la gent l'escoltarà i dirà uau, s'imaginarà aquell actor.
Aquella escena.
Aquella escena, aquella pel·lícula, aquell argument. Estem parlant, jo t'ho dic directament, estem parlant de la cançó que es va fer expressament per la pel·lícula Rocky.
Home.
Sylvester Stallone la va triar i va dir jo vull aquesta cançó. I la va fer el grup Survivor de l'any 82. Però jo... Eye of the Tiger, te la porto super mega versionada.
Ah, sí?
I ara posarem la primera. Fem play. Rising up back on the street. Did my time to
la lletra, perquè si no...
Exacte. Just a man
and his will to survive. Piano, puja, no?
Suau, puja, puja. So many times it happens too fast. You trade your passion
for... No, em sorprèn molt aquesta versió.
Clar, clar, és així, és que per això m'agrada, perquè és una versió molt versionada.
Qui és ella?
Estem parlant d'una noia que es diu Jen Grant, és una cantautora de folk pop canadenca, que es va fer famosa també perquè va cantar a la banda sonora de la pel·lícula Juno.
Mm.
I dius, ella i el piano, suau, ja té un inici diferent a la que estem acostumats, que et fan com la primera, o sigui, l'original, la Subaru, et fa com córrer. Fa com,
sí, sí, sí.
Vinga, esport, pam-pam, no? Aquesta és més lineal, més suau, més tranquil·la. Passem a la segona.
A veure, m'ho hi compuja.
Ah, vols que esperar? Perfecte. Suau. Sí, sí. No, ella en su línia.
No,
està perfecta.
Està molt bé.
Tu vols versionar? Doncs pues versiona.
Exacte.
Anem per la segona?
La segona.
Doncs vinga, fem play. Rising up, back on the street. Did my time, took my chances. Well, the distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive.
Sí, és que se't fa difícil veure cançó, aquest tema
tan lent, no?
Perquè, de fet, era la música que el reutilitzava per entrenar.
Exacte. Llavors és que et feia posar les piles, et sortia, feia córrer, dius, va, vinga, va, calcem-nos les bambes i sortim ràpid, ja, pam, pam, pam. Però aquesta et fa, doncs mira, despertar-te més lentament i prendre un cafetó i tranquil. Llavors aquests dos nois són dos veus que es fan dir kayak. Uh-huh. El nom és molt graciós, Kayak. És el Marcos Ubeda i Emil Gulham. Són suecs.
Uh-huh.
Empasten molt bé. Va evolucionant la cançó, és a dir, va pujant molt suau, va començant lentament. Va pujant, com més indie, més pop.
A veure.
Amb pinzelladetes així més... Bueno, més poperes. I com sempre...
Amb què ens quedarem?
Acabarem amb la versió que jo he cregut que més trencadora, més diferent. Amb aquest cop estem parlant de tres nois i una noia. Hem anat augmentant la gent que va cantant. És un grup de música canadenc que sona molt bé i et diré després el nom. Sisplau, endavant.
Res a veure, eh? Res
no, no,
veure.
No.
Ni amb el passen primer, molt ni amb l'original, bé. Ni amb res de res.
Són espectaculars. M'encanten perquè és un estil musical que no... Com a classificat com a indie pop, però ells no volen ser classificats amb cap estil. És l'estil d'ells. T'agrada o no t'agrada? Si t'agrada, endavant. I si no t'agrada, doncs tanques la ràdio.
Home, no, que no l'ataquis.
No fas play o fas el que tu vulguis, però no el poses. Estem parlant del grup Walk of the Heart, que són brutalment bons. Els vaig descobrir fa temps amb un altre tema. Els he buscat expressament, dic segur que tenen més versions. I arran de trobar aquesta versió, jo he anat estirant i he posat les altres versions. És a dir, vaig començar amb ells... I després, doncs, vull
ara
acabar amb ells.
Ara aquí l'Oriol molt fort, que anava dient sí. Ho coneix, aquest.
Sí, sí. Aquest, no? Bueno, perquè l'Oriol és una mina amb això. Sí.
Veus?
Li agrada doncs molt les versions. Doncs... M'ajuda.
L'haurem de descobrir entre tots,
clar.
A veure.
Doncs aquesta que et fa despertar, et fa sortir, aquesta sí que et fa posar les piles, les bambes, i dir, vinga, anem a entrenar o anem a fer el que haguem de fer.
Doncs em sembla fantàstic acabar amb aquest tema. Isabel, que acabis de passar un bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu. Challenge of our rival.
Salut.